Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
...23 de març, un dia i mig, pràcticament dos, de primavera... ...però el 23 de març, sobretot, és el Dia Meteorològic Mundial. Programa 498, cap a la neu amb el coordinador del Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya de Catalunya. Ens escapem cap al Museu del Suro, també de Catalunya, i el Meteoambient i Meteotemps fusionats per parlar amb una pastora, ramadera i enginyera agrícola que porta el mimó a Vacarisses. La temporada de la galera amb en Vizcarro i ens entaulem amb un enòleg, concretament el que està al celler cooperatiu d'Espolla, per parlar del millor vi blanc de Catalunya, un carinyena blanc, vins de postal La Creu 2018. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
La calor ha tornat a fer de les seves i alguns dies aquesta setmana, com passava avui, s'han superat els 25 graus en alguns punts propers a l'Ebre, però s'han assolit els 25 a Viella, per exemple. I en funció del dia hem trobat jornades més fresques arran de costa, com avui, fruit de la marinada, i jornades més càlides. Hem continuat amb l'absència de precipitacions importants i generals. Localment, algun petit ruixadet.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, la Mercè Comas. Núvols enganxats al mar davant de Sóller, al nord de Mallorca. Foto del 18 de març. Blau intens, núvols prims, alguns núvols a marina i el verd de les muntanyes que toquen la costa a la serralada de Tramuntana de Mallorca.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Què tal? Això és Meteoneu i anem cap a una entrevista amb el coordinador del Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya de Catalunya i seleccionador català de curses de muntanya, el Pere Rullant. Pere, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Escolta'm, aquest Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya, com el definiríem? Què és? És com un CAR, com un centre d'alt rendiment, o hi ha diferències?
El definiria com un grup de tecnificació que, sí, al final fem estades de caps de setmana amb nois i noies del territori català que estan federats a la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya i que corren per muntanya. Llavors, des de la federació el que es fa és dotar d'un programa de tecnificació en aquests nois i noies per tal de que milloren.
Per tant, entenc que cadascú fa vida, per entendre'ns, a casa seva, a la seva vila, a la seva comarca, etc. I us trobeu els caps de setmana i, per tant, a diferència d'un CAR, d'un centre d'alt rendiment, la vida continua, podríem dir, més o menys normal per aquestes persones amb aquesta activitat de cap de setmana, i el CAR seria, diguem, tancats allà sempre, no?
Exacte. Nosaltres optem per un model de tecnificació que al final no aïllem a l'esportista del seu ambient, sinó que respectem el seu ambient i la seva rutina diària amb el seu entorn i el seu entrenador, i el que fem és dotar d'una formació més de caps de setmana i llavors en forma d'estajos, això, de caps de setmana.
Uh-huh. Perfecte. Escolta, quan es crea aquest grup? En quin moment apareix?
Doncs el grup de tecnificació ja farà quasi bé 15 anys, es crea el 2008, sí. Llavors es crea amb l'orientació d'això, de dotar a la selecció catalana doncs, dels joves talents que hi ha al territori, no? Una manera de detectar els talents i la gent jove que comença a córrer per muntanya. A partir d'aquí, doncs, aquest programa va evolucionant i al final el que es vol és apostar per una base saludable, un esport de rendiment compatible amb la formació i que sigui una formació integral, no? El que busquem és que millorin, que estudin, que es busquin un futur professional i alhora ho compatibilitzin amb l'esport.
Uh-huh. Sona molt bé, la veritat. Escolta, teniu alguna seu, algun lloc o no? Us trobeu en determinats indrets a l'hivern, cap aquí, cap allà? Bé, o potser no tan sols a l'hivern, potser també fora de la temporada de neu.
Exacte, més aviat la nostra temporada comença quan s'acaba la neu. Sí que és veritat que hi ha curses per arreu del territori català, no? I durant tot l'any, però es centra més aviat de la primavera a la tardor, no? Llavors el que fem és moure aquestes activitats arreu del territori català. No només ens centrem en una zona ni un territori, perquè al final doncs, bueno, la varietat de muntanyes al territori és molt àmplia, no? Llavors a l'hivern podem trobar muntanyes que no estan nevades i que ens permeten desenvolupar la nostra activitat amb més senzillesa. Uh-huh. Llavors a l'estiu doncs, moure'ns més cap al Pirineu i moure'ns més cap a les grans alçades que a l'estiu no estan nevades.
Uh-huh. Escolta, fins a quina edat podríem dir que hi tenen cabuda els nois i noies?
Nosaltres tecnifiquem a les noies i nois de 15 a 20 anys, ¿vale? Perquè al final doncs, és un procés doncs, a l'adolescència, quan ells van madurant, intentem que creixin esportivament i tecnifiquem des de les categories cadet, que són 15 a 16 anys, juvenil, que són 17 i 18, i júnior, que són 19 i 20 anys. Després, a partir d'aquí, ja faran el salt a categoria sub-23, que se'n diu, que ja forma part de la categoria absoluta. Llavors, entenem que ja comencen a volar sols i ja tenen aquestes eines i aquests recursos com per desenvolupar-se això com a adults i seguir competint i gaudint de la muntanya.
Entenc, Pere, que tu, com a seleccionador català de curses de muntanya, ets un dels pares d'aquests magnífics campionats del món que fa poc s'han celebrat a Boí-Taüll i del paper dels nois i noies, un paper jo diria que fantàstic, brillant en alguns casos. Explica'ns.
Sí, la veritat és que Catalunya és una gran potència dintre l'esquí de muntanya internacional. Jo sóc d'origen mallorquí i també he aterrat en el món de l'esquí de muntanya. Sí, sí.
Caram.
Encara no m'ho sentiu, no em sentiu xerrar mallorquí perquè ja he canviat un poc el meu accent. No?
D'acord, però si t'hi trobes sí que còmode, fes-ho amb tota llibertat, perquè en definitiva és un accent que en algunes de les entrevistes ens hi sentim molt còmodes. Per tant, de quin lloc de Mallorca ets?
Jo soc de la serra de la Serra de Tramuntana, llavors, Solla, de Solla, que recentment estava coberta de neu, la Serra de Tramuntana.
Sí, 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 a més és un raconet amb un encant, amb aquest ferrocarril, etc. És un racó, és un país dins de l'illa de Mallorca, eh? És un...
Exacte.
Sí, 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 sí.
La vall dels tarongers, que diuen.
Sí.
Jo vaig sortir a estudiar a Lleida ja als 19 anys i ja m'he quedat pel territori català, atret per la muntanya i pel córrer i per l'esquí. Sí, sí.
Caram, 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 caram. Ostres, ostres, ostres. Clar, Boita Ull suposa més un reconeixement internacional, no tan sols dels Pirineus, em refereixo a les proves d'esquí de muntanya, no tan sols dels Pirineus, que va coincidir amb aquesta nevada, va coincidir amb un episodi doncs, guapo de neu a les pistes, etc. A les pistes i a la muntanya, evidentment. I no tan sols per això, sinó també per aquest paper dels esportistes catalans. On està el secret d'estar tan bé, tot i tenir una muntanya, podríem dir, de les mitjanetes, eh? No de les grans muntanyes europees o mundials.
Sí, bueno, tu ho has dit, primer de tot tenim muntanya, que això és imprescindible, no? Tenim un territori de muntanya, un territori que més o menys a l'hivern està cobert per neu, no? Llavors això el que afavoreix és que la gent practiqui esports. Jo crec que és una mica la combinació de molts factors. Sí que és cert que l'efecte Kilian Jornet, tant amb el córrer com amb l'esquí, sí que es nota, això és inevitable, i crec que ens ha fet un gran favor el Kilian. I a partir d'aquí, empesos per l'efecte Kilian, doncs han vingut molta gent, no?, darrere, i el binomi córrer per muntanya i esquí de muntanya crec que s'està complementant molt bé en el nostre territori. Llavors la gent que potser prové del córrer s'aficiona a l'esquí, i al revés, el que potser es va iniciar amb l'esquí va parar al córrer. És un binomi molt interessant, i crec que al final doncs Boí situa la Vall de Boí, la prova de la Copa del Món o del Campionat del Món en aquest cas, situa el territori català al panorama internacional, no? Muntanyenc, i ens podem comparar a grans proves suïsses, a grans proves italianes o grans proves franceses, per posar uns exemples que destaquen això per la seva tecnicitat i la seva espectacularitat i el seu territori. Llavors, posar avui en aquest mapa, jo crec que és, bueno, és molt interessant per la promoció del nostre territori i alhora també la promoció esportiva, no? I cada vegada hi ha més joves, hi ha més pràctica, i esperem que continuï així.
I per... Perdó. Per continuar, m'imagino que la mirada, i amb això acabaríem, la mirada posada en els Jocs Olímpics, que, bé, per properament, vull dir d'aquí 3 anys, per primer cop tindran la modalitat d'aquestes curses de muntanya, de l'esquí de muntanya.
Sí, l'esquí de muntanya serà per primer cop olímpic a Milà, exactament Cortina, no? 26, i això jo crec que és un gran pas endavant per a l'esport, per a l'esquí de muntanya i per l'esport de muntanya en general, per la Federació d'Entitats Excursionistes, en aquest cas, de Catalunya. Al final és posar en el mapa olímpic una prova que, si més no, potser s'allunya una mica de l'arrel més muntanyenca de les proves individuals d'esquí de muntanya, però sí que és una gran visibilitat, no? Una gran visualització d'aquest esport, com poden ser la prova sprint o la prova per relleus, que són proves on per la tele i pels mitjans de comunicació podrem veure les transicions, com pugen, com baixen. És molt visual. Llavors, això és el gran interès que tenen aquestes proves, i per això el Comitè Olímpic les ha seleccionades com a proves olímpiques. I si es comencen a fer Itàlia és perquè també, doncs, el territori italià és gran potència en aquest món de l'esquí de muntanya. Però és un inici, i jo crec que esperem que tingui bona acollida, com a l'escalada, no?, que recentment també va ser olímpica, i a partir d'aquí doncs potser es poden incorporar altres modalitats de l'esquí de muntanya dins del programa olímpic.
Fantàstic. Doncs Pere Rullant, un plaer. El Pere Rullant, recordem-ho, a banda de seleccionador català de curses de muntanya, és el coordinador del Centre de Tecnificació de Curses de Muntanya de Catalunya. Ha estat un plaer, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i seguim.
Vinga, adeu-siau, gràcies.
Vinga, una abraçada.
El concurs.
Anem al concurs. Fins a quina data es formen els esportistes en aquest centre de tecnificació? Ho acabem d'explicar. El premi, un aplicador de cera líquida en zero per encerar els esquís en fred de la varietat que vulgui el guanyador, la guanyadora. Per encerar en calent, per encerar en fred i les diferents modalitats d'esquí. I de la setmana passada, el Meteoneu, el refugi de la Basseta, és el nucli de Sant Joan de l'Erm, però també una de les portes principals a un parc natural. Quin? Doncs el de l'Alt Pirineu. El guanyador, David Alex Coma, de Canet de Mar, s'emporta un aplicador de cera líquida en zero. Recorda, David Alex, que pots triar entre la possibilitat d'encerar en fred o encerar en calent.
Meteoescapades.
Marxem, ens escapem cap a Palafrugell. Allà s'hi situa una antiga fàbrica surera on hi ha ubicat el Museu del Suro de Catalunya, com dèiem, a Palafrugell, i allà ens acompanya des de la línia digital el director Josep Espadaler. Com estàs?
Hola. Buenas, estic bé.
Perfecte, perfecte.
Encantat de col·laborar amb vosaltres.
Per nosaltres també és un plaer. Escolta'm, què és aquesta antiga fàbrica surera que em penso que d'entrada és un edifici modernista, és la fàbrica surera Miquel Vinque amb Meyer i en definitiva estem parlant de milers de metres quadrats.
Sí, efectivament s'ha reduït una mica perquè ocupava antigament a partir de 1900 i amb afegitons posteriors ocupava pràcticament tot el nord-est de la vila de Palafrugell.
Caram.
Va ser l'empresa surera més important del sector a Espanya i que era líder en exportació a l'estat espanyol a la dècada dels 20. No només de productes surers, sinó d'exportació en general. Perquè veieu la importància que va tenir i que d'alguna manera a través d'ella es van introduir la majoria d'aplicacions industrials del suro.
Déu-n'hi-do, un suro que evidentment sortia dels boscos gironins, entenc, i per tant suro de proximitat. M'estic imaginant les Gavarres, m'estic imaginant l'Albera, sí. M'estic imaginant, bé, no sé.
Inicialment era així.
Sí.
Inicialment era així. És a dir, la manufactura surera s'implanta en llocs on hi ha boscos de suredes al voltant. Això va ser així en el segle XVIII, però ja a començaments del XIX teníem problemes de subministrament només amb el suro català. I a partir de les dècades de 1820-1830 ja es va buscar suro a Andalusia, a Extremadura, a Montes de Toledo i a Portugal, també.
Es portava per carretera, entenc, fins a aquesta fàbrica?
No, bueno, no, es munten dues línies de ferrocarril.
Ah, ferrocarril, d'acord.
Tant ferrocarril, diguem, de l'actual Renfe, l'antiga MZA, com línies de ferrocarril de via estreta que sortien dels ports de Sant Feliu i Palamós i penetraven cap a l'interior.
D'acord. Això és història industrial del país amb majúscules. Perfecte. Escolta'm, la Cork in Progress, aquesta exposició permanent amb interactius, etc. Explica'ns què és aquest espai.
Bueno, aquest espai és l'exposició permanent que es va fer abans d'inaugurar l'exposició permanent, diguem, entre cometes, definitiva. Cork in Progress, d'alguna manera, volia dir estem progressant, estem fent el museu més gran encara, i mentrestant aquí teniu un tas de bosc, un tas de manufactura i un tas de cultura del suro. perquè són els grans eixos que hi ha al voltant del suro, no? Aquesta proximitat dels boscos, aquesta interacció home-bosc per extreure la matèria prima, també la transformació que es va donar en aquests pobles i ciutats del Baix Empordà i del Gironès, sobretot, una mica l'Alt Empordà també, i per altra banda, com que va ser l'única manifestació industrial que hi va haver, o pràcticament l'única, doncs va arribar a condicionar la cultura.
Escolta'm, hi ha altres espais, l'espai Manufactures d'Exposicions Temporals,
sí.
Hi ha l'Auditori Miquel Vinque amb
Meyer,
això mateix,
sí.
O l'Aula Gemius de Tallers, o el Centre de Documentació Ramir Madí. Posa'ns en situació.
Bueno, el museu és un museu molt dinàmic, molt viu, amb realització de tallers adreçats a escoles, a gent gran, a públic familiar, a tota mena de públics que necessiten condicions especials d'accessibilitat, etcètera, etcètera, no? I per això necessita un espai de tallers. A més, tenim una gran sala d'exposicions temporals i un auditori on hi fem les nostres conferències, les projeccions pròpies dels audiovisuals del museu, però també és un espai obert a tota la població. I també gestionem altres espais. Gestionem el dipòsit de la fàbrica de Can Màrio, que és un dipòsit que és un bé cultural d'interès nacional, que fet entre els anys 1904 i 1905, que se sobreeleva 30 metres sobre el sòl de la fàbrica i permet unes vistes de Gavarres i de l'Empordanet absolutament fantàstiques. A vegades, en dies clars de tramuntana, es veu fins i tot el coll del Pertús, que de Palafrugell el coll del Pertús hi ha un bon tall.
Ja ho crec, ja ho crec. Escolta'm, aquest museu, clar, m'imagino que a banda dels visitants, diríem, esporàdics, persones, famílies, etc., hi deu haver aquí una feina amb el grup, amb els grups escolars important.
Sí. Efectivament, des de que vam obrir aquest museu aquí, un dels eixos de públic importants que vam establir en el Corque in Progress era treballar amb la gent del territori, amb la gent més o menys surera, no només de Palafrugell, treballar amb la gent amb el turisme soft, fins i tot amb aquest turista de sol i platja que algun dia de núvols doncs s'acosta als museus, i també treballa amb el públic escolar.
Perfecte, perfecte.
Amb les escoles d'arreu.
D'arreu, és a dir, entenc que no són tan sols escoles de l'entorn gironí, sinó que venen d'una mica més lluny i tot.
Sí, perquè el suro és un model d'industrialització diferent.
D'acord.
Si volem tenir una idea més aproximada de lo que va ser la industrialització de Catalunya, s'han de tenir en compte tots aquests
elements,
tots aquests
clar.
Mosaics en el territori que van a un ritme absolutament diferent, que es mecanitzen més tard. El 1830 i pico hi ha el vapor de la fàbrica Bona Plata a Barcelona. Fins a la dècada de 1880-90 no es començarà a mecanitzar el suro. Van a ritmes històrics diferents. La Gran Guerra va ser un moment desastrós pel suro perquè se li van tancar tots els mercats. En canvi, va ser una època bona pel sector tèxtil i per altres sectors que en aquell moment especulaven, no? I en canvi aquí hi havia gana al carrer. És a dir, la industrialització catalana, tot i que el model principal va ser el tèxtil, que era un model que venia a Espanya i a les colònies, el suro és un model exportador que mira a l'exterior ja des del segle XVIII i que té altres necessitats i altres ritmes.
Caram, doncs escolta'm, un plaer aprendre una miqueta més de, podríem dir, d'una realitat que ens ha acompanyat sempre, tota la vida, com a mínim dels que estem ara en aquesta entrevista i que la poden escoltar, però que va més enllà, com ho has dit clarament, no? El segle XVIII, el segle XIX, i que és un company de viatge, doncs això, en la industrialització d'aquest país. Fantàstic, n'hem après una miqueta més. Però ara cal anar al Museu del Suro de Catalunya, que es troba a Palafrugell. El director ens ha acompanyat, en Josep Espadaler. Un plaer, una abraçada.
Un plaer per vosaltres.
Adéu. Quin nom té l'edifici modernista del Museu del Suro? Té un nom o no? Una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí Torelló i mata el premi. Concurs de la setmana passada, l'entrevista Green. Quina DO, quina denominació d'origen té la seu central l'Incavi? No us emportareu vi, però sí torrons i mels alemany, de molts tipus. Fantàstic, estoig, amb una resposta que ja té guanyador. La resposta era el Penedès, aquesta era la correcta. I el guanyador no diu d'on, però sí que diu el seu nom, Nil Parés.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
José Luis, com estàs?
Molt bé, encantat d'anar al territori, de parlar amb la gent que està a peu del canó, oi que sí?
Ja ho crec, i més en aquest moment que la societat, amb xifres,
sí.
no amb sensacions, sinó amb xifres, cada cop és més urbana, sí. I per tant, cada cop, si no ens en cuidem més del territori, prendrem mal. I ho hem fusionat amb Meteotemps per donar una mica més de veu a una d'aquelles persones joves que han apostat pel, com en dirien els del vi, terroir, pel terreny. Uh-huh. Ella és pastora, és ramadera i és enginyera agrícola. I, a més, és dona. Marlès Martínez, què tal?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. És un món per una pastora, per una ramadera i per una enginyera agrícola el de Mas Mimó a Vacarisses?
Sí. Bueno,
sí, el sí ha estat contundent. No, ja sospitàvem que aniríem
per
aquí,
Això
està claríssim. Vinga, explica't.
Bueno, doncs, jo soc la Marlès Martínez i soc la pastora i ramadera que estic a la finca del Mimó a Vacarisses, finca de propietat municipal,
sí.
I on portem ja 6 anys doncs, amb un projecte de silvopastura on pasturem zones estratègiques per a la prevenció d'incendis.
Això sona música celestial, José Luis?
És una eina fonamental, no? és aprofitar tots els avantatges que ens ofereix. En aquest cas, la biodiversitat domèstica, com si diguéssim, no? Tot i que podríem parlar moltíssim de la importància que té el ramat domèstic, les races ramaderes, en el tema de la biodiversitat. Aquest és un capítol que n'hem parlat alguna vegada. Quin tipus de ramat feu anar vosaltres, Marlès?
Nosaltres tenim 150 cabres de raça malaguenya.
Ah, molt bé.
Uh-huh.
Sí, bueno.
I el seu dia a dia, quin seria?
Val. Doncs, bueno, nosaltres, al tenir una raça d'aptitud lletera, les cabres dormen cada dia al corral, ja que nosaltres les hem de munyir. Llavors, nosaltres sempre a primera hora, abans de sortir a pasturar, munyim més o menys la meitat del ramat, que intentem tenir 2 lots per tenir producció durant tot l'any. Llavors, un cop ja hem acabat de munyir, sortim a pasturar per el que és la nostra finca, que són 120 hectàrees. Llavors, tenim un pla de pastura que s'ajusta en funció de l'època de l'any i del moment que es troben les plantes, no? Doncs les cabres pasturen una zona o pasturen una altra. Uh-huh. Llavors, elles pasturen gran part del dia i llavors després a la tarda doncs, tornem cap al corral i allà elles sopen allà i descansen fins al dia següent. Nosaltres, doncs, a part, doncs, elaborem productes làctics, fem venda de proximitat i quan podem també fem temes d'educació ambiental.
Tanqueu cercle, per tant.
Sí. Sí,
tot
ho fem nosaltres, des del que seria la munyida, la transformació i la venda.
Des d'un punt de vista econòmic, exclusivament, Marlès, i més enllà de que això jo entenc que és una forma de vida, entenc que té un punt de militància pel territori, per la natura, però des d'un punt de vista econòmic, la gent que s'estigui escoltant, tu has fet una aposta també en aquest sentit? És a dir, o t'aniria millor si haguessis apostat per un altre model de negoci?
A veure, al final, vulguis o no, quan treballes en un model extensiu de ramaderia, doncs, bueno, has de competir contra grans indústries, no?, que hi ha també dins del sector. Llavors, bueno, realment, jo sempre dic que si et vols fer d'or, tampoc no et dediquis al sector primari en el model que nosaltres hi treballem, no? Que al final és amb un respecte cap als animals, no els portem a màxims productius, és a dir, seguim el cicle natural que ells ens marquen. Llavors, doncs, vulguis o no, doncs, per exemple, nosaltres que fem llet, doncs, els volums de llet que nosaltres movem no tenen res a veure amb els volums de llet que treballen en una granja intensiva. Llavors, bueno, doncs, clar, també, doncs, això nosaltres intentem reflectir-ho també en el preu del producte, donar-li un valor afegit, no? És a dir, la llet que nosaltres produïm, doncs, a part de intentem fer un bé cap als animals, de no portar-lo a límits, però també té una repercussió cap a l'ambient, no? Doncs això al final doncs, també s'ha de veure reflectit en el preu del producte.
T'ho he preguntat perquè de vegades ens perdem, i en aquest espai no és així, no? Nosaltres parlem de sostenibilitat ambiental, però ens oblidem de la sostenibilitat del món rural, que no necessàriament, caram, hauria de renunciar al món rural, a la sostenibilitat econòmica, per intentar portar aquest plus de sostenibilitat ambiental. Crec que això és injust, demanar-li al món rural. Però pel que veig, o pel que entenc, no és el vostre cas. A vosaltres us està funcionant aquest model i aquesta alternativa?
Sí, a veure, ens funciona, però a veure...
Però no per tirar coets. Que...
Correcte, saps? És a dir, no per tirar coets. De fet, nosaltres algú que des de fa molt de temps que lluitem, no només com a Can Mimó, sinó dins de tot el que és el sector ramader, jo crec que en extensiu que treballem en temes de prevenció d'incendis, és el fet de que es posi valor a la feina que fem nosaltres de prevenció, no? És a dir, que al final nosaltres estem tirant endavant el projecte amb els productes que nosaltres venem, però perquè hem decidit tenir una cabra d'aptitud lletera per poder fer formatges perquè el projecte tiri endavant. Però tota la part que fem, que és superimportant, que al final és un servei
de prevenció d'incendis,
també, no? Que és la prevenció d'incendis, nosaltres d'això no rebem
No, no teniu retorn, res, no?
No? No, és a dir, no hi ha uns ajuts propis que els digui, hòstia, doncs tu com a pastor que estàs treballant, és a dir, sí que quan fas franges urbanitzables, per exemple, sí que n'hi ha doncs, uns ajuts per fer franges urbanitzables, però en el nostre cas, per exemple, que no estem a prop de lo que seria un poble, és a dir, que és una finca que queda apartada, no hi ha un ajut propi de hòstia, doncs paguem tant al pastor l'hora per la feina aquesta que està fent de prevenció d'incendis, no? Llavors, sí. Valora aquesta feina.
M'estàs dient que el conseller o la consellera que plantegen aquest model, com ho fan, no? Com una alternativa per intentar, com una eina de prevenció i fins i tot de preservació i conservació de la biodiversitat contra el vostre altruisme?
Sí, 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 bàsicament. És a dir, al final, és a dir, nosaltres, és a dir, sí que tenim l'avantatge de... Jo sempre em sento afortunada quan dic això, de que nosaltres no... És a dir, no hem de pagar cap lloguer per estar en aquesta finca, és a dir, que al final estem fent aquesta gestió, però no paguem un lloguer, i en això que ens podem sentir afortunats, no? Però molts pastors es troben fins i tot que si volen pasturar, si necessiten terres per pasturar, fins i tot han de pagar lloguers a propietaris per poder pasturar les terres, en comptes de subvencionar aquest pastor perquè pasturi, no? Perquè al final estàs fent... És a dir, és com el món al revés, no? I llavors, bueno, és si més no curiós, no?
Sí, perquè en definitiva té l'administració una sèrie d'entre cometes voluntaris que fan un servei, que tanquen doncs, aquest cercle, que en definitiva fan un model que és el que voldríem per la conservació, la preservació del territori, per la lluita contra els focs, per en definitiva, que aquesta branca del sector primari empenyi més fort del que ha empès i en canvi, doncs, anem a l'inrevés. Escolta'm, en aquest sentit, jo, després d'una petita pausa, et llegiré dos de les coses que tens escrites a les xarxes socials. Abans d'anar en aquesta petita pausa, preguntar-te, perquè ho has citat abans, que feu visites escolars. La pedagogia, en aquest sentit, deu ser fonamental.
Bueno, jo crec que és bàsic, no? És a dir, des del que seria el respecte cap a la naturalesa, no? És a dir, ensenyar doncs, als infants o als adolescents com hem de comportar-nos en el medi natural, que crec que és algo superimportant. Nosaltres sempre ens agrada, per exemple, explicar com s'han de comportar si es troben un gos pastor, si es troben un ramat a la muntanya, no? És a dir, tot aquest respecte cap al sector primari crec que és superimportant.
Més o menys, també, perdona, doncs, òbviament... perdona. Més o menys, igual que tu li dius a un noi o una noia que quan va amb el transport públic com s'ha de comportar i com s'ha d'aixecar i cedir un seient en un autobús i aquestes normes bàsiques de comportament.
Sí, de convivència, no? També, sí, no? Que a vegades... molta gent s'agafa a allò de que, bueno, que la muntanya és de tots i, bueno, sí, a veure, la muntanya és de tots, però respecte també a la gent que ja està treballant i que hi viu d'això, no?
Clar.
Llavors, ensenyar des de petits aquest respecte i també d'on provenen els aliments, no? Que s'ha desvinculat tant al, bueno, el món urbà del rural que, bueno, molts nens no saben d'on ve la llet o d'on venen els formatges. A vegades encara... És a dir, fins i tot gent una mica més adulta encara es sorprèn quan els digo si és que no tinc formatges perquè les cabres encara no han parit, no? Com aquesta desvinculació de que, bueno, com un mamífer ha de ser mare per poder tenir llet per fer formatge, saps? És a dir, no... Vull dir que és curiós, no?
Meteotemps.
Bé, n'hem parlat, una miqueta per sobre, però una deia... És potser difícil d'entendre que quan els petits ramaders i agricultors venen els seus productes a un preu més elevat que les grans companyies alimentàries, el consumidor fa en realitat un acte polític al comprar-ho. El consum és el màxim responsable del modelat d'un territori. Així doncs, si comprem el bocat del Senegal i estem fent allà una intervenció, i si comprem productes locals com iogurts o pastanagues, fàcil, no? És absolutament així, és a dir, el poder del consumidor en un prestatge d'una botiga, d'un supermercat, dicta.
Sí, no, bueno, al final quan comprem també, bueno, estem fent política, no? És el, bueno, això que dèiem de que quan tu estàs comprant un producte, estàs invertint perquè aquell projecte o aquella empresa doncs tiri endavant, no? Llavors, bueno, doncs nosaltres, per exemple, amb el tema del cabrit, que potser és el que ens costa més com vendre, sempre ens agrada, doncs, posem sempre, doncs, un, bueno, ho expliquem directament al consumidor o posem, si no, un detall amb el cabrit, que és donar les gràcies pel fet de comprar aquest cabrit, perquè al final estan contribuint no només en el projecte, sinó a que en els boscos del seu poble, no?, estiguin nets i que puguem seguir fent la feina que estem fent, no? Llavors, bueno, doncs, fer veure això al consumidor crec que és, bueno, que és vital, no? Que vegi la implicació que té en el moment en què està consumint un producte.
En aquest sentit, el feies una altra reflexió, que deies que l'activitat agroramadera és quelcom més que un negoci, més semblant a un ecosistema que una activitat econòmica. Significa protecció i conservació del territori, reservació de la biodiversitat i sobirania alimentària. Bé, tot això, finalment, tots aquests serveis que pel que vosaltres no percebeu, doncs això, un retorn, en aquest cas econòmic, finalment ho has de traslladar al producte. Llavors, això és un cicle viciós, no? És a dir, vosaltres, com a productors, heu de posar diners de la vostra butxaca, com si diguéssim, i nosaltres, que volem fer-vos costat, hem de posar també un plus com a consumidors de la nostra butxaca. Llavors, com valores i com qualifiques el paper que hi juga l'administració aquí enmig, que és la que a través d'ajuts i la que a través de... com passa en altres països, com per exemple a França, que arriben acords de custòdia, acords de manteniment, és a dir, que sou els jardiners del territori on nosaltres sortim a passejar, com si diguéssim. I aquesta feina de jardiners, que la cobraria una persona en una urbanització del barcelonès,
correcte,
vosaltres no la cobreu.
Sí, bueno, de fet, no cal anar-se'n a un jardiner de Barcelona. És a dir, si, per exemple, la feina aquesta que fem notes de gestió forestal, una empresa fer-la amb maquinària...
Aquí.
La cobrarà també, saps? És a dir, cobrarà l'operari que vingui amb la motosserra, cobrarà un X l'hora per hectàrea o el que sigui, no? Llavors, per què nosaltres com a pastors no estem cobrant aquesta feina també? Saps? És a dir, òbviament, doncs, s'hauria de fer un estudi i, bueno, que jo crec que ja, perquè per estudis no serà, però es pot posar sobre la taula, és a dir, què em costa a mi pasturar una hectàrea, no? És a dir, jo com a pastora, què m'implica que jo estigui pasturant una hectàrea? Llavors, que l'administració, doncs, bueno, pues, si jo estic pues, això, pasturant una finca pública, doncs, jo crec que doncs, això l'administració doncs, hauria de o subvencionar o tenir-ho com un servei doncs, que nosaltres, doncs, que sigui, no? Doncs, com si fos una contractació no, de servei, de, doncs, estàs fent zones estratègiques per la prevenció d'incendi, que en el moment que hi hagi un incendi doncs, serà molt més fàcil actuar, els bombers podran accedir de millor manera, el foc no cremarà, ai, el bosc no cremarà tan ràpid, doncs, bueno, doncs tot això jo crec que s'ha de posar en valor.
O fins i tot, com en el cas que us he dit de França, el que fan és que obliga les grans cadenes de distribució a tenir un percentatge de producte local i que producte que tingui un valor ambiental. En aquest sentit, vosaltres quina relació teniu amb les cadenes de...
Seria la darrera pregunta, ràpidament.
Amb les empreses de distribució, teniu bon rotllo, com si diguéssim?
Clar, nosaltres en el nostre cas no treballem amb grans distribuïdores perquè al final, quan tu vens, és a dir, que hi ha intermediaris, tu has de baixar el teu preu. És a dir, perquè al final el que no t'accepten aquest tipus de distribuïdores és el preu que jo venc directament al consumidor que li venguis a ell perquè després ells ho hauran de vendre en un preu més elevat. Llavors, en el moment en què jo he de baixar, al tenir tant no tenir una producció tan petita, si jo he de baixar el preu del que estic venent, ja no em surten els números. Llavors, nosaltres sempre hem cregut en la venda directa també pel tipus de projecte que nosaltres tenim. És a dir, és com que a mi m'agrada que la gent conegui el projecte que hi ha darrere del meu iogurt o del meu mató, perquè al final quan està en una estanteria el consumidor només s'informa si vol, no? Però en canvi quan tu fas una venda directa tu li pots explicar al consumidor, mira, doncs aquest iogurt ve d'aquí, aquest mató ve d'aquí, després perquè n'hi ha èpoques que no tinc llet, perquè hi ha èpoques que no tinc formatge, doncs això jo crec que també és donar valor a la teva feina, no? Llavors crec que és, bueno, crec que en projectes així petits crec que és important el cercle tancat, no? És a dir, que tu puguis fer tot i que fins i tot l'administració ens pogués facilitar que nosaltres féssim aquest cercle tancat, no? És a dir, doncs fomentant doncs, això, doncs, la venda directa, que doncs, totes les traves que tenim burocràtiques per poder fer una venda directa, que si has de tenir una botiga, mix, no sé què. Doncs, totes aquestes coses, facilitar-les perquè si no... els petits productors puguem vendre el nostre propi producte.
Està clar, i acabo amb això i tanquem entrevista, que si l'administració no es flexibilitza, la transició verda, la salvació del nostre territori...
La pagarem els de sempre.
Clar, és a dir, el món s'està intentant accelerar i flexibilitzar moltes coses, però l'administració no és flexible. No. I a partir d'aquí, si no hi ha ganes, si no hi ha idees, si no hi ha gent que vulgui flexibilitzar, si les estructures no són més dúctils, és que no ens en sortirem, està claríssim. Ho hem de deixar aquí, l'entrevista és interessantíssima, però escolta, algun altre dia podem parlar del cabrit, que deies que li costa de sortir, etcètera. Parlarem de productes concrets, perquè jo crec que experiències com la vostra són fonamentals, el mimó a vacarisses. Marlès Martínez, un plaer, enginyera agrícola, igualment, pastora, ramadera, una abraçada molt gran.
Enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
El concurs.
Mas Mimó, aquesta és la pregunta, es troba al peu de Montserrat o al peu del Montseny? El premi, el lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic i, a més, responsable. Cal dir que, si no us va bé l'opció de càpsules compostables, podeu triar amb 5 paquets de cafè amb gra o 5 paquets de cafè molt. De la setmana passada, el Green Mobilitat, quins vehicles tenen prohibit circular per les zones de baixes emissions de 7 del matí a 10 de la nit?
Doncs la resposta correcta era els que no tenen etiqueta de la DGT, i el lot de 5 paquets de càpsules compostables, o els 5 paquets que us deia de cafè molt, o el de cafè amb gra, de cafè novell, és el premi. Patrícia Vera, de Barcelona, se'ls emporta.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteomar, i un clàssic d'aquesta època, evidentment, ja des dels inicis del mes de febrer, era i és La Galera. Mario Vizcarro, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Mauri.
La temporada de La Galera torna. Bé, torna perquè fa 10 anys de programa i fa 10 anys que parlem d'aquesta bèstia.
Ah, bestiola, sí.
Bestiola.
Bueno, quan van fer Alien van imaginar una galera, però no ho sabia.
Ah, d'acord. Sí. Sí. Miqueta, ostres, sí, sempre...
És dels bitxos de la mar, que quan la primera vegada que el veus... és això, no? És veritat. Bueno, de fet, el nom científic és Esquilamantis, perquè realment, si t'hi fixes, sembla una mantis religiosa.
Sí, també tens raó. Bueno. I, en canvi, super, super apreciat. Tu sempre m'has dit, i sempre has comentat amb el micro davant i sense micro, que La Galera per tu supera algun dels crustacis més populars i típics i tòpics.
Bueno, a veure, puntualitzem.
A veure, puntualitzem.
Va. A veure, La Galera és La Galera, que sí que és humil pel cost que té, tot i que estem aconseguint que cada cop es pague més, però evidentment la relació qualitat-preu és brutal.
És insuperable, clar.
Malauradament costa molt arribar a determinats llocs, perquè la temporada, i més amb el tema del canvi climàtic, l'increment de temperatura, la pobra galera ja no sap quan ha d'estar ovada, un dia farem un programa especial de com està canviant la morfologia, inclús les èpoques de les pesqueries, en l'increment de la temperatura de l'aigua. És al·lucinant. És que ens tocarà canviar els calendaris. Clar. I no és broma, eh?
Clar.
El problema és que, clar, jo parlo de galeres i, clar, les galeres que tenim accés a determinats llocs, sobretot aquí al sud de Tarragona, diríem així. Clar, jo ho explico i el primer que em diu ma germana, que viu aquí a Barcelona, em diu, Mario, jo aquí a Barcelona aquestes galeres no les trobo.
Clar, ja no arriben, ja
encara
no
costa arribar, no? I mira que quan jo era més menut i treballava a la llotja, moltes de les galeres d'esta època se les enduien els murcianos i els andalusos. És curiós, això, no? Allò que han dit, no, és que abans les galeres ho regalaven. Mai, fals, mai.
Ja.
I això no ho he conegut mai, regalar-les. Evidentment, anaven més barates que ara. Però, clar, és que té tant de marge de maniobra una galera, perquè dius, no, és que per a fer un fumet i després fer arrossos, espectacular. Però si t'atrevixis una mica, no sé, un caramelitzada, com si fos un tros de bacallà, doncs queda espectacular. O, jo què sé, surts una mica de la típica galera fregida, que déu-n'hi-do si l'oli és bo, que déu-n'hi-do si l'oli és bo. No sé, te'n vas i, per exemple, en carpaccio, te'n vas i un suquet, dos palaïns i galeres, i un suquet més bo no pot existir. Llavors, a mi, no sé, és un tema que sempre m'ha fet goig reivindicar, sobretot perquè aquí, a casa meua, l'11% de les vendes de la llotja de peix de la Ràpita és en galera.
Un 11%?
Un 11%, i anem creixent. I cada vegada més, i dius, ostres, això cada vegada té una transcendència socioeconòmica més important, i mira, doncs què vols que diguem? Em fa goig explicar-ho.
Clar que sí. I a més, intueixo que, clar, tu em dius que va creixent, etcètera, etcètera, intueixo que amb una regularitat notable, és a dir, amb una confiança en trobar-ne, amb un... allò que es necessita amb una barca, que en definitiva és saber que podràs anar tirant.
Bueno, el mestratge ja et diu el que has de fer, el que no has de fer.
Ja.
Entens? Perquè, per exemple, hi ha determinades espècies que no tenen talla mínima. Però si tu comences a pescar determinades espècies i no tenen talla mínima, doncs quan arribarà la temporada que està més preuada, doncs malauradament no en tindràs, les que et faran falta. No?
Clar.
Sempre que l'equació sempre és la mateixa, és a dir, tu el que t'interessa no és anar a matar peix, anar a pescar quilos de peix o marisc, t'interessa anar a pescar euros. Perquè la teua activitat econòmica ha de ser fonamentada en bioeconomia. Si hi ha peix, els pescadors nostres ho saben pescar, el fotut és ironia. Per tant, el principal interessat de que hi hagi un recurs que estigui sostenible són els pescadors, evidentment. Els anteriors, els d'ara, i els que quedaran si en queden.
Escolta'm, tu deies econòmic, etc, etc. De quins preus estaríem parlant?
Bueno, els preus és molt complicat d'explicar-ho perquè, clar, els preus varien molt si són en llotja o si són en peixateria, clar. Si dic els preus en llotja, automàticament m'unflaran, m'entens? Me trucaran els meus amics compradors de peix i em diran de tot el món. Per què? Perquè ells tenen unes despeses afegides que el que fa, evidentment, és incrementar el preu en llotja. També t'he de dir que moltes vegades les diferències tampoc les acabo d'entendre. Però, bueno, també és un negoci, això. No? A veure, perquè tu et puguis fer una idea, també depèn de la tipologia. És a dir, les galeres que no estan ovades, nosaltres diem, les galeres nosaltres es diferencien normalment en llotja en plenes, ovades o buides. Vale? Evidentment, les buides tenen un preu molt inferior.
Sí.
Les plenes ovades comencen a tindre preu i les que estan ovades... Ovades és quan allò que a molts llocs li diuen corall, no? que és que tot el tronc de la galera ja és de color corall, de color així ataronjat. No?
I seria el més gustós.
Bueno, a mi el que més m'agrada és quan estan plenes en la cardura, vale? I tenen el tronc ja així de color taronja, però no és tot. Perquè, sincerament, el contrast de la carn i els ous és el que ho fa més bo.
Ja. Ha
quedat una mica catxondo, això, també.
No,
bueno, sí, és veritat. És que és com aquell, no? Pues a mi m'agrada així. Pues és que és quan estan més espectaculars per ser menjades.
I, a més, unes galeres que en aquesta època trobarem jornades gastronòmiques aquí i allà a les Terres de l'Ebre i acompanyades amb un deo, no ho sé, Terra Alta, Montsant, Tarragona...
Una garnatxa, sí. Una garnatxa blanca monovarietal espectacular. Sí,
caram. Sí. Caram, escolta, has tocat aquí un clac.
No, escolta'm, a qui li agrada, us coneix tot això. Mira, sí, senyor, mira com sí, ha canviat senyor. El tema de la garnatxa, no?
Pues sí, senyor. Les botes jo... fa 40 anys i hi ha doll i ningú la volia i... Sí, sí, escolta'm. Fantàstic.
Jo a vegades, Mauri, si em permet, sempre fico el mateix exemple. Quan jo era menudet, venia el senyor de Batea en la furgoneta Ebro.
Sí,
en los piagranes.
Un barreiros.
Sí, senyor, baixava ma mare.
O l'àvia, o l'àvia.
En una jarra, i pues, bueno, dos, quatre litros, el dia que tocava, i aquell senyor venia setmanalment.
Sí.
Hasta que van fer el pas de vendre el vi embotellat, no? Llavors vam poder tindre una etiqueta, etcètera, etcètera, etcètera. Això és el que ens fa faltar al sector del peix. Poder vendre les nostres captures, entre cometes, embotellades.
Està clar.
I llavors, realment, Francesc Mauri, de casa seva sabrà el que es menja.
I bé, perquè sapiguem què és menjar peix i que l'economia blava tiri endavant, doncs per això en continuarem parlant aquí al programa el temps que faci falta i que ens deixin, evidentment. Mario Vizcarro, un plaer, com sempre, adéu-siau.
Vinga, Francesc, igualment, eh? Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
El concurs.
On tenen els ulls les galeres? El premi un portafolis que inclou bloc Gentilesa de Pesca Neta. De la setmana passada al Grinyar, la pregunta que ja té guanyador deia: quan entraríem a l'escenari d'excepcionalitat per sequera?
De fet, quan tècnicament els embassaments baixin del 25% de la seva capacitat, tot i que això s'ha avançat. El premi al llibre Màquina Aigües de la Tresca i la Verdesca i Noemi Villamuza d'Andana Editorial és el premi que s'emporta el Sergio Coronas de Barcelona.
Meteotaula.
Això és Meteotaula i a l'altra banda del fil telefònic, no, el fil digital, el Pau, el bo enòleg del celler cooperatiu d'Espolla. Pau, com estàs? Bona tarda.
Bones tardes. Molt bé, gràcies.
Molt bé. Escolta'm, l'enhorabona, perquè el Pau Albó està dins de l'estructura del celler cooperatiu d'Espolla i concretament el vi de postal La Creu 2018 ha guanyat el premi, el millor vi de Catalunya, en aquest cas de Carinyena Blanc, de la guia de vins d'aquesta edició darrera. Pau, com es viu això? Perquè, clar, de cellers n'hi ha, em penso que són 2.000 a Catalunya, ara no em voldria equivocar, una xifra que he sentit així genèrica, no sé l'exacta, i clar, de 2.000 cellers, clar, no hi participen, tots els vins, però estem parlant d'una DO, l'Empordà, que potser doncs agafa molt protagonisme els darrers anys, però n'hi ha, podríem dir, que tenen més pedigrí, no?
Sí, és així. La veritat és que tot una sorpresa per nosaltres, bueno, per tot l'equip i per tots els socis d'aquí a la cooperativa. I, bueno, la veritat és que ara ja ho hem digerit, ¿vale? Perquè això va ser una mica abans de final d'any, però molt contents i molt sorpresos també. La veritat és que l'objectiu és fer vins fidels al territori, però l'objectiu tampoc és estar a l'Olimp dels premis, no? Però bueno, benvingut sigui, i tant.
Escolta'm, aquí hi ha una filosofia que és molt clara. En el cas d'aquest vi, estem parlant, dic la xifra rodona, que crec recordar de la recerca que vaig fer d'informació, 750 ampolles. I aquesta és una filosofia del celler cooperatiu. És a dir, aquí no hi ha grans produccions, senzillament, perquè aquest és terreny aspre, és terreny abrupte, és pissarra, és tramuntana, és, en definitiva, allò que dieu la gent del vi, terroir, és paisatge, és la tramuntana i l'Empordà. Parir aquest vi no haurà... Bé, sí, ha estat fàcil perquè el terreny és màgic i us ho dona, però arrodonir-lo segurament és el que no ha estat fàcil.
Doncs no, la veritat és que no. Hem fet una feina de paciència que últimament en el món del vi ens costa bastant, que ja. És que una vegada fet el vam tenir un parell d'anys amb ampolla, i un blanc no és gaire comú, però bueno, l'ampolla no fa miracles, però déu-n'hi-do les meravelles que arriba a fer.
Clar. Escolta'm una cosa, després jo he vist el preu, ara faig un exercici així una mica d'ironia. Millor vi de Catalunya, blanc, vi de Carinyena Blanc, d'acord? Vinyes velles... Carinyena Blanca, aquí hi ha cos, aquí hi ha bé, essència. M'imagino que 750 ampolles del millor vi de Catalunya deuen tenir un preu com a mínim d'uns 200 euros cada ampolla. Vaig bé amb aquesta ironia?
Quasi, 220 euros.
220 euros. A veure, concretem-ho una miqueta més. Dels 220...
Bueno, posa 220 i donem una ampolla i et tornem 200 euros. Ho fem així,
d'acord,
normalment.
Per tant, per 20 euros l'ampolla tenim una sèrie de 750 ampolles d'un vi de Carinyena Blanca, de vinyes velles, parit amb sol de pissarra. Escolta'm, com es mastega això?
Aviam, és complicada la resposta, per agradar a tothom. Però nosaltres, el fet de ser cooperativa, vale, sempre hem pensat en preus més populars, no? No té massa sentit que sobretot amics o coneguts que ens van felicitar pel premi et diguin que volen provar el vi i els diguis, tu mira, és que val 200 euros, no el provaràs mai o un dia no obrirem una casa, us faré venir tots i el provarem, no? Jo crec que és una manera també de que la gent, de fer-ho més abastible, no? A tots ens agradaria tenir un vi molt i molt car, però quin sentit té al final tenir un vi molt car, que al final quasi bé l'únic que els proven són els de les guies, perquè et demanen les mostres que les enviïs, i la gent normal, els de peu de cada dia, que no la puguin tastar, doncs també sap greu, no? Sí que podria ser una mica més car, però bueno, la nostra feina una mica és ensenyar una mica el que tenim i a preus raonables. Diem la paraula raonables perquè, aviam, 20 euros tampoc és que tothom s'ho pugui permetre cada dia, no?
Tothom no, però és a dir, hi ha gent que diu, escolta'm, per una celebració dir que m'estic bevent el millor vi de Catalunya parit amb tots aquests ets i uts i que només hi ha 753 ampolles al mercat, si és que en queda alguna, la celebració pot estar molt bé, molt bé. I a més, escolta'm, això li agradarà al nostre company José Luis Gallego molt, que és amb tap de suro de finca procedent d'un bosc d'alzina surera de l'Albera. Pelada aquesta alzina surera l'estiu del 2017 i fabricat a Cassà de la Selva. No és alzina surera de les Gavarres, no és alzina surera de Càceres, no és alzina surera de Portugal. És de quilòmetre zero. I a més, amb el seu fil d'any que heu pelat el suro de l'alzina surera. Això és filosofia top.
Sí. No, m'agrada que ho diguis perquè a vegades a les etiquetes hi posem tantes coses que certes coses passen desapercebudes, no? Però també estem fent... Nosaltres no som un celler molt glamurós, ¿vale? Anem treballant mica en mica i fem poca propaganda, ¿vale? Ens dediquem més a fer la feina que ensenyar el que fem, no? Però sí que des de fa uns anys que estem intentant recuperar un pilot de suredes que teníem aquí una mica abandonadotes, per dir-ho així, i la millor manera és, al final, mira, pelar-les i poder-hi posar els taps teus, no? No ho podem fer amb totes les games, perquè sí que és veritat que aquests tipus de vins que tenim tant de temps en ampolla requereixen d'un tap de gran qualitat, però més o menys del suro que estem traient els últims anys aquí a Espolla, un 10% el podem destinar a fer taps. Els altres, bueno, com que tenim una mica, hem tingut un problema de cor o alguna cosa, com a per tot, eh? Sí. Doncs de moment el fan servir per altres coses, no? Però podem dir que un 10% d'aquest suro que traiem d'aquestes alzines d'aquí al cantó, i a més ajudem segur que hi ha algun expert que ens ho explicaria més bé, però ajudem a mantenir una mica aquests boscos, no? Okay. Tema incendis, tema tales controlades d'arbres perquè d'altres creixin més bé. Bueno, és una mica el que es feia abans aquí, que ara el temps, no, el temps o els diners o els costos no ho permeten, i me sembla que hi ha hagut coses que s'han perdut i que hi hauríem de tornar-hi, no?
Escolta'm, queda alguna ampolla de les 753?
Sí, la veritat és que sí, que ens deuen
encara
quedar
ara alguna.
Una seixantena d'ampolles, més o menys.
Doncs ja l'estic...
Sí, la veritat és que sempre hi ha
algú que... Ja l'estic comprant, segur, eh?
Ah, ben fet.
Segur,
sí,
segur.
Sí, ben fet.
Home, 20 euros, el millor vin de Catalunya, carinyena blanca, vinyes velles, el tap de suro de l'Albera, què més es pot demanar? Això és celestial, això és per plorar.
Sí, nosaltres el que sí que hem intentat amb això, per compartir-ho amb clients, amics i tot plegat, és que sí que ja hem tingut un parell o tres d'ofertes, per dir-ho així, comprant quantitats no massa normals per, per aquests tipus de vins que fèiem, i la veritat és que els hem frenat, no? Perquè la idea és que, ens agrada vendre-ho, però que arribi com més gent possible, millor, i que ningú vulgui especular, no? Que si val 20 euros, que com a molt costi 22, no? Per dir-ho així.
Sí. Ostres. Escolta, jo em pensava que la manera de fer vostre havia desaparegut de, del país, eh? Però us haig de felicitar. Fantàstic. Doncs escolta, ho deixarem aquí, perquè segur que amb aquesta filosofia cada any ens sorprendreu amb d'altres vins, varietats, etc. I en definitiva els vins de postal en aquesta web ja es veu quines postals teniu, quines postals heu parit, i m'imagino que arribaran altres postals. Pau Albó, enòleg del celler cooperatiu d'Espolla, amb aquest premi top, claríssim, amb un vi que destila una filosofia realment que encaixa al 100% amb la filosofia nostra d'aquest programa, el Meteo Mauri. Un plaer, una abraçada molt gran.
Mil gràcies, Francesc. Enhorabona pel programa, que l'escolto molt sovint.
Així m'agrada, que hi hagi clientela. Adéu-siau, bona tarda.
Gràcies, adéu.
El concurs.
Anem al concurs d'aquest Meteotaula. La pregunta deia, el tap del vi de postal La Creu Blanc 2018 és... Us donem quatre opcions. De tap de plàstic ecològic, aquesta seria l'opció A. L'opció B, tap de suro de l'Albera. La C, tap de suro de les Gavarres. O la D, tap de suro de Càceres. Una de les quatre opcions és la correcta, i si ho encerteu i sortiu triat, triada, doncs us emporteu no un tap de suro, sinó que us emportareu torrons i mels a Alemanya amb un pack realment espectacular. I de la setmana passada, el Green Empresa. Quina taxa han de pagar els fabricants pels envasos de plàstic que posin al mercat? Doncs les respostes són 45 cèntims per quilo. El premi, una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata, i se l'emporta el Nicolás García de l'Hospitalet de l'Infant.
Quin temps farà?
Cap de setmana que ens porta un descens de la temperatura a tot l'interior i Pirineu. De fet, a la costa no variaran, perquè avui es queden curtes, arran de costa, en general per sota dels 20, però arriben als 25 en alguns punts interiors o del Pirineu, i fins i tot en algun punt interior els han superat aquesta tarda. Cap de setmana, per tant, que tot l'interior i Pirineu recula la temperatura, no per fer fred, sinó per quedar menys amunt el termòmetre, la costa estable, dissabte de sol i alguns núvols prims, i diumenge amb nuvolades de tarda, matí de sol i alguns núvols prims, però a la tarda núvols al Pirineu, que poden deixar al vessant nord algun petit ruixat, alguna feble nevada per sobre de 1.500 metres, i algun ruixat no es descarta a l'interior de la Costa Brava i comarques del nord-est. Moltes peticions. Està clar que els dies més llargs, per cert, aquesta matinada de diumenge, recordeu que les dues seran les 3, diumenge s'allarga la llum del dia pel que fa a la tarda, i pel que fa a la meteorologia, peticions a la carta. Marta Olma, anem a llançar el dissabte, Eva Guitart, excursió per Olivella. En tots dos casos, bonança, sol i alguns núvols prims. La Núria Calçotada, Esparreguera, diumenge. El Roger Comas, a Caldes de Montbui. No sabem què hi fa, si Calçotada o una altra cosa, però vaja, pregunta per Caldes de Montbui. la Marta Sadurní, calçotada amb amics a l'Arbós, la Maribel Sánchez, Ainet de Cardós, l'Enric, la Montse, el Francesc, la Maite, l'Andreu i uns amics al Penedès, també una calçotada diumenge. En principi sol a tot arreu i segurament amb alguns núvols de tarda i molta, molta bonança. La bonança impararà també a Calella de Palafrugell, Pere Cardona, Gironella, Txell, Planell, Puigcerdà, Magalí, Amat o Palamós, Àngel Ballester. En tots els casos, amb sol i alguns núvols prims dissabte, i en el cas de Gironella i Puigcerdà, la tarda de diumenge únicament hi hauria la possibilitat d'algun ruixat de caràcter aïllat.
El concurs.
Anem al concurs. Pregunta: si el baròmetre marca 1.000 hectopascals, la pressió és alta o baixa? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre de Prior Day. Guanyador de la setmana passada, ja el tenim, és de la capital del Baix Camp, de Reus. I la pregunta que deia: durant la calorada del cap de setmana de l'11 i 12 de març, quants observatoris van arribar als 30 graus a Catalunya? Hi havia tres opcions de resposta: cap, dos observatoris o quatre observatoris. La resposta correcta era cap. I atenció, Francisco San Juan, perquè t'emportes una ampolla de quart de litre d'oli d'oliva verge extra arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
La floració aquests 15 dies darrers ho peta, fotogràficament parlant, i d'aquí la muntanya de fotos que rebem d'aquests indrets. Sergi Viladegut, finalista de la setmana amb l'explosió de color a Soses, a la zona del Segrià. Foto del dia de Sant Josep. Un carrer d'arbre fruiter de color entre rosa i vermell, amb un cel blau, només esquitxats per alguns cúmuls humilis i fins i tot algun de mediocris.
La setmana que ve.
La setmana que ve entrevistarem el biòleg, bé, una eminència mundial. És català i és Enric Sala, és biòleg marí, fa anys que treballa als Estats Units i el tindrem des d'allà. José Luis Gallego ens portarà consells pràctics per l'estalvi d'aigua i parlarem del patinet elèctric. Sobretot de moltes virtuts, però evidentment també hi ha elements negatius, sobretot quan no s'utilitza correctament, no es manipula. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook 28.550 seguidors i el Twitter 76.200. Som quatre a l'equip. Dia Meteorològic Mundial. Nosaltres, el mes de novembre passat, fèiem 10 anys i avui l'Organització Meteorològica Mundial n'ha fet 150, amb algunes denominacions diferents fa molts anys. José María Campillo, les vies de so. Néstor Gómez, a la redacció. Núria Ventura, sots direcció i producció. I qui us ha parlat una miqueta més, Francesc Mauri. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.